Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Una vegada al mes arriba la secció que més ens fa jugar, la més juganera. Passa el torn amb el nostre col·laborador, el Víctor Gutiérrez, des dels estudis de Domenys Ràdio, acompanyat per la Lourdes Meroño.
Així és, Sílvia, i per això doncs, tenim com bé deies el Víctor Gutiérrez. Molt bon dia, Víctor, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, un mes més aquí amb vosaltres.
Ja som al mes de novembre i ens queda res pel Nadal, eh?
Sí, sí, i bueno, Nadal, anem al consumisme, anem a veure si trobem alguna idea de regal, no?
Doncs sí, i ja comencem, aquesta setmana és el Black Friday. I què ens proposes per aquesta setmana?
Doncs mira, aquesta setmana us porto un joc que és una barreja del que seria un joc competitiu, que és, o sigui, com hem parlat ja de jocs competitius que són jugador contra jugador.
Sí.
I també hem parlat de jocs que són jugador contra l'entorn. En aquest cas porto un joc que és jugador contra entorn. Una miqueta més complet.
D'acord.
Sí, I també té una qualitat que és que aquest joc està basat en els MOBAs de l'ordinador, per tant, segurament els més joves també doncs, s'hi podran ficar millor en aquest tipus de jocs. I bueno, el joc en qüestió es diu Skytear.
Skytear,
sí. Com llàgrima del cel o bueno, en realitat seria com una tela trencada.
No l'havia sentit mai.
No, és un joc que ha passat molt desapercebut perquè és un format una miqueta estrany, està molt limitat a tema jugadors perquè és per dos jugadors i llavors és una
Només?
Mica... Sí, bueno, a veure, la caixa diu de 2 a 8, vale? Però realment és per dos.
Doncs explica'ns.
Bé, en aquest joc tenim la típica premissa dels jocs de tipus MOBA, que és nosaltres tenim un grup d'herois, aquest grup d'herois haurà de defensar un nexe, que és una espècie de, bueno, la seva torre d'energia, per dir-ho d'alguna manera, i en el camp de batalla doncs, tindrem també una sèrie d'enemics, per dir-ho d'alguna manera, que ens ajudaran o ens dificultaran la nostra missió. Llavors, com funciona aquest joc? Té una miqueta de preparació.
Sí.
Agafem el nostre taulell. El nostre taulell és important definir quines són les àrees que té, perquè després aniré parlant d'elles.
Molt bé.
Llavors, tenim... Aquest taulell té uns marcadors de l'1 al 20, que seran els punts de vida dels nostres herois. Nosaltres tindrem unes fitxetes amb la cara de l'heroi i posarem la seva vida en el nostre costat. Per una altra banda, tindrà el que seria el marcador del manà. Això és molt important. Tenim, això ens marcarà la reserva de manà que tenim,
sí.
I ens marcarà, també molt important, en quin torn estem, perquè cada torn serà un manà més. Això ho farem servir doncs, per pensar... diferents tipus de màgies. Per altra banda, també tenim el que seria la cúpula, que és on tenim el bitxo gordo. És un enemic important que es diu l'errante. I aquest errante, el que podrem fer és que si dominem la seva zona, doncs el podrem moure i podrem fer que estigui del nostre costat durant un torn. I, per últim, tenim el que serien els carrers. Sí. El taulell és de fitxes hexagonals, és un taulell quadrat, però està dividit en tres carrers, que són els tres llocs per on avançarem. Són tres línies
sí.
que farem servir per avançar cap al nexe de l'enemic. Llavors, un cop tenim tot això en compte, col·locarem el taulell,
sí.
i agafarem tres cartes de condició de victòria. Que pot ser, doncs, mata tres herois enemics o destrueix dues torres o alguna història d'aquestes. Agafarem tres i les posarem en un costat. Això seran les nostres condicions de victòria addicionals, vale? Perquè la principal sempre serà destruir el Nexe.
Vale.
Què més tenim? Escollirem el jugador inicial a cara o creu. Això, bueno, això t'ho expliquen per quan estàs començant a jugar, que escolliràs abans la facció.
Sí.
Però bueno, en aquest cas, escollirem el jugador a cara o creu, i llavors el primer jugador doncs, escollirà una facció, el segon una altra, i d'així anirem escollint faccions segons ens agradin. Farem dues faccions juntes, que es farà una baralla completa.
Sí.
Ara, això, bueno, ara mateix no té gaire relevància. Vale. Llavors, el jugador inicial també s'emportarà una carta especial que es diu el Flujo Skytear. Aquesta carta el que farà és que ens donarà un mana extra, que com som els primers jugadors, doncs igual no en tindrem. Un cop hem fet tot això, doncs col·locarem la fitxa de marcador de torns a sobre del primer torn.
Sí.
I escollirem el nostre equip. Com ja he dit, la primera partida ens diu tens 8 herois, escull o sigui, 8 herois en 4 faccions. Doncs escull dues faccions i et fas la baralla amb això. De normal el que faria seria, escolliries 4, 6 o 8 miniatures i cadascuna d'aquestes miniatures portarà 8 cartes i tu et fas la baralla amb aquestes 8 cartes de cadascuna d'elles. Les barreges i ja tindries una... Ja tindries tot. Vale. I aquí també és important parlar del tema dels herois. Els herois són unes unitats que seran qui farà les... pràcticament tot, perquè després tenim una cosa que són els súbdits, però els herois ens ho faran tot. I com està estructurada una carta d'heroi? Doncs tenim que els herois tenen una sèrie d'habilitats que poden o no poden estar marcades amb una icona. La icona vol dir que tindrem que complir una condició, la no icona vol dir que la podrem fer sempre. Tindrem la seva longitud d'atac, és a dir, si és una persona que té un arc, doncs podrà atacar tres caselles, per dir alguna cosa. Si és una persona que porta una espasa, doncs atacarà a una casella de distància. Això també ens servirà per determinar qui domina els nexes, que això ho parlaré després.
D'acord.
Després, què més tenim a la carta d'heroi? Tenim el seu valor d'atac, és a dir, hi haurà herois que tindran més força i hi ha herois que tindran menys força. Per exemple, un mag igual no t'ataca amb 5 punts de mal, igual t'ataca amb un, perquè és un mag, és de paper, o sigui, això no et fa mal, no et pega gaire fort. I després, per exemple, si tinguéssim un guerrer d'aquests típics, gran, doncs et pagarà més fort. I això també va molt lligat als punts de vida que té. Fins quan arriben a zero, doncs el nostre heroi doncs, caurà i l'haurem de ressuscitar. Els punts d'armadura, depèn de si portem o no portem armadura. Els colors als que pertany aquest heroi, cada facció té uns colors i només podrem jugar cartes d'aquests colors. I per poder jugar aquestes cartes haurem de tenir herois que tinguin aquests colors al camp de batalla. Si ens els han matat, no podrem jugar cartes dels seus colors.
Molt bé.
I per últim, la seva classe. Llavors, realment, la classe afecta principalment a que, com he dit abans, per exemple, els mags no et fan gaire mal, però ignoren la teva armadura. Tu pots tenir 20 punts d'armadura, però no els hi farà efecte. Ells et faran el mal directe. Vale. Llavors, he explicat ara com és la carta d'heroi. Vale? Això ens farà falta per després.
D'acord.
Llavors, començarem. I el que seria, robarem 6 cartes al primer jugador i 5 cartes al segon. Un cop agafem les nostres cartes, podem descartar qualsevol quantitat d'elles i robar aquesta mateixa quantitat. És per dir, mira, si no m'agrada el que tinc, doncs ho tiro tot i torno a agafar-ho. Doncs pots fer-ho una vegada.
Oh, et pots descartar directament de tot.
Sí, i robaries 5 cartes.
Mm-hmm.
Això depèn també, perquè clar, tens la capacitat de fer servir aquestes habilitats o potser dius, no, mira, és que tinc habilitats que em costen 5 de mana i estic a torn 1, no em serveix de res, això.
Ja.
Llavors, un cop hem fet això, muntarem les torres, que seran unes fitxes de torre que tindran 5 punts de vida cadascuna, i les posarem en els seus llocs on posa... hi ha uns forats per fer les torres.
Uh-huh.
Després agafarem les fitxes de control, que són unes fitxes que ens determinaran per saber qui domina el carrer, això, bueno, el passadís o el que sigui, això ho explicaré més endavant. Vale? Són unes fitxes que simplement et dirà, si tens majoria aquí, doncs ets tu qui està manant aquí i podràs fer aquestes habilitats.
Uh-huh.
I per últim, el que farem serà agafar dos súbdits i els posarem en cadascun dels carrers. Si tenim tres carrers, doncs sis súbdits, dos, dos i dos. Uh-huh. Això servirà perquè, a mesura que nosaltres avancem, ells avançaran també amb nosaltres.
Perfecte.
Vale. Això és la... ja hem col·locat el joc. Ara, com juguem? El joc es juga d'una forma bastant senzilla, bueno, senzilla entre comilles, vale? Perquè aquí tinc un text apuntat de un munt de línies, però bueno. En resum, tenim dues fases, que és la fase d'herois i la fase de súbdits. Començarem amb la fase d'herois, que és la més completa, on pots fer més xitxa. Els herois tenen tres estats, que és preparat, esgotat i mort. Per fer aquestes per fer la fase d'herois, farem servir herois que estan preparats. Què vol dir? Que són herois que no han fet cap acció. Quines accions podem fer? Podem fer tres accions en l'ordre que volem. Podrem moure fins a tres caselles.
Sí.
Podrem atacar. Podrem fer escaramusses, podem fer l'acció de lideratge i podem fer l'acció de veneració.
Uh-huh.
Ara explico què és cadascuna. Un cop hem fet les tres accions, l'heroi passa a estar esgotat.
No m'estranya, pobre, si pot fer tot això.
Sí, és que serà, clar, tot el dia treballant, pobret. Vale. Doncs moure. El que he dit, es mou tres caselles, un màxim de tres caselles. Podem travessar qualsevol miniatura, però no podem acabar el nostre moviment a sobre d'una miniatura.
És a dir, si hi ha una miniatura, t'has de quedar en la casella anterior.
Sí, correcte.
Molt bé.
Tenim l'acció d'atac. Recordes que a la fitxa de la carta d'heroi hem dit que hi havia un valor d'atac?
Sí.
Doncs agafarem aquest valor d'atac. Al costat del valor d'atac sol haver-hi uns símbols de més, que és un més, un símbol més, amb, sí, dins d'una carta, que el que farem serà, aquest valor base que tenim, traurem cartes de la nostra mà i tenen un modificador. Un modificador a la part superior dreta, tenen un més 2, més 3, més 0.
Uh-huh.
Doncs el que farem serà treure aquesta quantitat de cartes i agafarem una d'elles i li posarem aquest, li sumarem aquest valor. Per exemple, si el nostre heroi té un valor d'atac de 2 i hem escollit una que té un més 3, doncs tindrem un valor d'atac de 5.
Uh-huh.
Això són mates, són mates. És més difícil d'explicar-ho que de fer-ho, de fet.
Clar, normalment sempre ens passa això, no?
Sí, 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 sí. És, jo t'ho explico així super enrevesat, però després és, no, mira, ves el teu mérito, doncs le pones aquí.
Uh-huh.
Vale. Aquest número, després, li restarem el valor d'armadura de l'oponent, perquè l'armadura sempre et protegirà d'una quantitat de mal.
Uh-huh.
I la diferència que ens quedi, si és un número positiu, serà el mal que li farem a aquesta unitat enemiga.
Uh-huh.
Doncs si tens 3 d'armadura i jo t'estic pagant de 5, doncs t'entren 2.
Uh-huh.
Doncs baixes 2 punts en aquests marcadors que he dit abans que teníem, la foto del teu heroi, li baixes 2 puntets.
Sí.
Què passa si en una acció d'atac aquest heroi es queda mort? Arriba a 0.
Uh-huh.
El portarem al nostre nexe i el deixarem fins al torn següent en cas de que estigués preparat i fins d'aquí 2 torns en cas de que estigués esgotat. És a dir, si jo estic al torn 2 i he matat un heroi, si aquest heroi estava preparat, tornarà al torn 3. Si no, tornarà al torn 4.
Uh-huh.
Quina acció més tenim? Escaramussa. Això és una... és molt similar a l'acció d'atac, però tenim una miqueta més d'agilitat. Per què? Perquè tenim tres accions que podem fer en qualsevol ordre, que és moure un o atacar amb un modificador. És a dir, podem moure un espai, ataquem de valor 0 més el modificador que nosaltres tenim, que podria ser més 0, més 1, més 2, més 3, i podem moure un. O podem moure un, i podem fer l'atac. O podem no fer l'atac o no moure. Això ens serveix per col·locar-nos i per doncs, donar un copet als enemics ja que estan. La següent acció és liderar. L'acció de lideratge el que ens farà serà donar punts per a l'acció de súbdits tenir una majoria de domini.
Sí.
Vale? Ara el que ens interessa saber d'aquí és que els súbdits per defecte tenen un punt de vida, no tenen armadura, és a dir, els cocs ja es moren. I per liderar, què és el que fem? Agafarem una carta de la nostra mà o una carta de la part superior de la nostra biblioteca i la col·locarem boca baix a sota de la carta d'heroi. I això ho deixarem aquí fins després a la següent fase, que ja explicaré per què serveix. I per últim tenim l'acció de venerar. Com he dit abans, les cartes d'heroi tenen unes habilitats amb una icona. Doncs l'acció de venerar serveix per fer aquestes accions en concret.
Sí.
Tu veneres els teus déus i et tornen com a favor doncs, el fet de poder fer aquesta acció que sol ser una miqueta millor que les accions normals. I així aniríem... Un cop fetes aquestes accions, doncs li passaríem el torn al següent jugador. Aquest jugador activaria un heroi. Ell fa les seves accions. Doncs ens tornaria a atorgar a nosaltres. Agafaríem un altre heroi. I així fins que haguem fet servir tots els herois. I després vindria el que és la fase de súbdits. Ja hem acabat de fer servir tots els herois, estan tots esgotats. Fase de súbdits. Comprovem les majories. En cadascun dels carrers agafarem per cada heroi que tingui el marcador en línia de visió, sumarem un punt. I per cada súbdit que estigui en línia de visió també d'aquest marcador, li sumarem un altre punt. I, a més, afegirem de les cartes que hem col·locat a sota de la carta de l'heroi, agafarem una i li sumarem el valor del manà. No en aquest cas no serà el modificador, sinó serà quant costa. Posa que costa 5 de manà. Doncs agafarem una carta de 5 i li sumarem un més 5.
Sí.
El jugador que guanyi li farà mal a tota la línia del jugador enemic igual a la diferència. Per exemple, si jo guanyo per 2 punts, doncs li faré 2 punts a cada súbdit i a cada heroi. En cas que no hi hagués ni súbdits ni herois, li faria mal a les torres o al nexe, que així seria com començo a tirar les estructures i començo a fer-li mal. I així aniríem fent, fins que algú perd el seu nexe o s'acaben els torns. Com guanyem? Doncs es compleix una de les cartes que hem dit abans, no? De les cartes de victòria, o algú perd el nexe. I com no es guanya, s'empataria si arribem al torn 6, que no hi ha,
sí,
o si més d'un jugador compleix les condicions de victòria a la vegada.
Déu-n'hi-do.
I això seria el joc així a grosso modo.
Deies abans que la caixa posava entre 2 i 4, però tu dius que és per 2 persones.
Sí, a veure, diu de 2 a 4 perquè el que diu és que tu facis servir una facció i el teu company faci servir una altra facció. Però és que realment és un joc per 2 i és tu contra mi, no és nosaltres dos contra vosaltres dos.
Clar. És a dir, per parelles és ideal.
Sí, és ideal per parelles, que es vulguin competir, perquè és que si no s'acaben matant.
Clar.
Sí. Jo això no ho veuria per tota aquesta gent que diuen.
Clar. I edats?
Edat, a veure, depèn. Aquest tipus de joc és el que dic jo de niño rata, no? En ordinador. Llavors, a partir de 10 anys.
A partir de 10 anys.
Sí, són partidetes d'uns 45 minuts i el preu, bueno, depèn d'on el trobis. He vist d'entre 25 i 70 euros, escull el que vulguis.
Per què hi ha tanta diferència?
Pues perquè hi ha gent que juga amb el... Com no hi ha stock, pues t'ho venc més car, o perquè, no sé, m'he caigut de cap a la tassa del vàter i llavors dic, pues li poso 70 euros perquè sóc així.
Clar. O perquè fins i tot hi ha com expansions, no?
Sí, però això ja és un altre món. Això ja se te'n va 100, 150. Uf,
Déu-n'hi-do. Vale, molt bé. Escolta, ens queden uns minutets. Com va l'associació? En quin punt estem?
Bueno, anem fent. Tenim diversos projectes que estem intentant dur a terme. Uh-huh. Per exemple, fa una setmana, el dissabte passat, o sigui, fa 3 dies, no? Fa 10 dies.
Sí.
Vam fer una vena al restaurant El Racó d'aquí de Vendrell, que doncs el propietari ens va contactar, va dir, mira, vull que feu unes màgic, i doncs vam dinamitzar l'event aquest de màgic. Uh-huh. Estem intentant a veure si trobem una forma per fer un event a Bellvei, que vam parlar amb l'Ajuntament, també ens deixen una miqueta un espai. Uh-huh. Estamos en ello. Ens estem movent, però encara ens queda tirar una miqueta.
Bueno, mira, mica en mica, no?
Sí, que mica en mica s'omple la pica.
Però anem bé, no?
Sí, anem bé.
I l'esdeveniment que vau fer allà al local dels nens del Vendrell, què tal?
Molt bé. Bueno, vam tenir la gent prevista. Uh-huh. I ens hauria agradat, doncs, jo sé, 100 persones, però bueno, sabem quins són els límits que tenim. O sigui, sabem fins on arribem.
Clar. No, però bueno, està molt bé.
Sí. Nosaltres encantats. El dia que no vingui ningú ja ens preocuparem, però si van venint... Escolta,
és important això, que vagin venint, no? I que vagin coneixent, que també us vagin seguint a través de l'Instagram, no?
Sí. L'Instagram, que és @mementomagus, uh-huh. Per allà ens podeu parlar, ens podeu seguir, encara que no tenim gaire activitat a xarxa, és culpa nostra, això ja t'ho dic ara.
No dona la vida, per tant, no?
No dona la vida, no. Cadascú té el seu treball, al final, tot va així.
Clar.
Però bueno, que sí, que si ens contacteu o qualsevol cosa, que nosaltres us respondrem quan puguem i us donem la informació que necessiteu. Que voleu saber abans, no us preocupeu, que us ho diem. Que voleu unir-vos, benvinguts. Uh-huh. I cap problema.
Fantàstic. Dic, Víctor, doncs ens trobem la darrera setmana que fem el Penedès en xarxa, que ja serà quasi a les portes de Nadal. Ja veurà què ens portes per aquelles dates.
Sí, a veure què trobo per aquí.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Fins d'aquí un mes. Adéu.
Adéu.
Quan el món s'encalli, somriurem. Quan tot falli, guardo una vida cada instant. La rosada estesa el seu vel fred i humit. A poc ha anat quedant buida la plaça. Guardarem un bon record d'aquesta nit, quan sota els estels tot el poble ballava. Que ens adormi suau la calma de l'estiu, mentre el sol desperta els cims de les muntanyes i desplega a poc tots els camins. I per les finestres es projecta l'alba. Hem anat veient el pas dels anys, pels que venen seguirem cantant. Somriurem quan tot falli, abraçarem el temps junts quan el món s'encalli. Somriurem quan tot falli, guardo una vida cada instant. Mentre caigui el sol ens banyarem al riu, tornarem a poc a la casa, vorejant els camps que ens coneixen per dins. Ens han vist somiar des de petits fins ara. Hem anat veient el pas dels anys, i pels que venen seguirem cantant.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 11:45. Bon dia de nou. Comencem aquest flash informatiu explicant-vos que l'Ajuntament de Calafell ha aprovat a l'últim ple municipal una suspensió de llicències per un tram del carrer de Sant Pere, amb l'objectiu futur de poder allargar el carrer de Vilamar fins a la plaça de l'alcalde Romeu. El carrer Vilamar, que és el principal vial comercial del nucli de la platja, finalitza quan es troba amb el carrer de Sant Pere. Al darrere hi queda la plaça de l'alcalde Romeu, un espai degradat que el consistori vol transformar amb les obres de reurbanització de la platja que començaran d'aquí un any. Des de l'equip de govern creuen que la millor opció seria unir el carrer de Vilamar amb la plaça, però per això es veurien afectats 3 habitatges. Aquesta suspensió de llicències impedeix que durant un any s'hi puguin fer obres de qualsevol mena, un període que servirà perquè el consistori estudiï quina actuació s'hi pot dur a terme. Tot i que diferents grups de l'oposició van preguntar al ple si s'havia rebut alguna proposta de projecte urbanístic al respecte, l'alcalde Ramon Ferrer ho va negar i va apuntar que encara s'ha de decidir quina actuació es pot fer. Grup Freixenet ha aprovat el seu pla per a la igualtat i la no discriminació de les persones LGTBIQ+, convertint-se en la primera empresa del sector vitivinícola a nivell estatal a adoptar una iniciativa d'aquest tipus. L'acció s'emmarca en l'estratègia corporativa de fomentar la diversitat, la inclusió i la igualtat d'oportunitats. El projecte, elaborat amb la participació de la representació dels treballadors, tindrà una vigència de 4 anys fins al 2029 i inclou 21 mesures específiques, entre elles, formacions en diversitat i inclusió i un protocol contra l'assetjament i la violència cap a les persones LGTBIQ+, amb la voluntat de reforçar un entorn laboral segur i respectuós. Aquesta iniciativa se suma al Pla d'Igualtat de la companyia, al seu codi de conducta i a compromisos internacionals. Seguim apuntant-vos que dins de les activitats organitzades per l'Ajuntament d'Olèrdola per commemorar el 25 de novembre, el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, el mateix dimarts dia 25, o sigui demà, es donarà la lectura a l'Ajuntament al manifest institucional a les 12 del migdia al Saló de Plens en un acte obert. L'Ajuntament va organitzar una xerrada el 6 de novembre amb Alba Fagame, reconeguda psicòloga experta en violències sexuals, i pel divendres es programa un concert del grup Cometa M, amb entrada gratuïta a les 7 de la tarda al local social Rossend Muntaner de Sant Miquel. I per acabar us explicarem que aquest dimecres 26 de novembre a les 7 de la tarda a l'Auditori de Vinceum es durà a terme una nova jornada del Tast d'Idees, el cicle de xerrades on l'Ajuntament de Vilafranca planteja qüestions entorn al que preocupa la ciutadania. Les sessions són gratuïtes i aborden temes que es proposen des de la pregunta i compten amb especialistes en cada tema. En aquesta ocasió, Narcís Cardoner, director del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau, Facundo Beraudi, codirector del documental Neòdia, i Carmen Llanes, testimoni que apareix al documental, reflexionaran al voltant de la pregunta «Sabem reconèixer la depressió? Mirades d'un trastorn cada cop més intergeneracional».
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Aquest és d'aquells dilluns que acabem entrant a la cuina i proposant-vos receptes de la mà de la nostra xef, la Gemma Riera. Bon dia, Gemma.
Hola, bon dia.
Avui no només són receptes, sinó que també són una pila de consells per estalviar energia, que ens vindran de perla, Gemma, perquè tots estem preocupadíssims amb aquesta qüestió.
Sí, clar, clar, jo quan em preparo la secció sempre penso en el que em passa a mi, no? I llavors el que em passa a mi, doncs, penso que li deu passar a tothom, perquè, clar, no som diferents, no? Llavors, jo hi ha una sèrie de coses que les tinc en compte a l'hora de posar-me a cuinar. Bueno, ja us he explicat moltes vegades que jo cuino una vegada i ja em deixo moltes coses preparades, però mentre estic cuinant, també podem fer una cuina eficient, no? Més eficient, no? Tot comença quan anem a comprar, no? Si comprem coses de molt lluny o de molt a prop. es tracta de desplaçar-nos el menys possible. Igualment nosaltres, no? Si podem comprar-ho a la botiga del costat, per què hem d'agafar el cotxe i anar més lluny, no? Vull dir, plantejar-nos aquestes petites coses, no? Perquè els petits canvis es fan a nivell familiar, però van quedant. Els nostres fills també ho faran, o si li expliques a la teva mare. Quantes més persones doncs, ho facin, doncs més actuació hi haurà, no?
Ara has sonat una mica capitan enciam, amb això dels petits
sí,
canvis, te'n
recordes?
Sí, els petits
canvis són poderosos,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
Sí, sí, però és que és veritat, eh? Petites coses posen el granet de sorra, no? En el pagès, en el mercat, anar-hi a peu, no consumir productes de lluny, sinó els que tenim més a prop, consumir de temporada.
El que toca, no?, segons la
temporada.
Ja sé
que la temporada està una mica variada perquè el temps també està molt variat i potser canviarà, eh? Canviaran els productes. Vull dir que tot anirà canviant, però ens hem d'acostumar a consumir de temporada i
sí,
de prop.
Sí. I, per exemple, els alvocats, doncs, en comptes d'escollir uns alvocats que venen de Llatinoamèrica, se'n cultiven i força
i
a l'estat espanyol, no? Fixar-nos en les etiquetes.
Fixar-nos en les etiquetes i, sobretot, ara que vindran les taronges. La que venen les taronges i les mandarines, ens sembla que tot és de València i no són de València. Ens hem de fixar molt i molt bé. Però això s'acaba quan compres a prop, o amb algú de confiança. Per això et dic que la primera decisió que fa que la cuina sigui sostenible és l'anar a comprar, no?
La tenim a la llista de la compra.
La tenim a la llista de la compra. I després, quan entrem a la cuina, no?, aprofitar molt bé l'escalfor dels nostres electrodomèstics, no? Per exemple, engegues el forn, doncs s'ha de canviar el dia de la pizza. No pots.
Això ja hi ha moltes cases que ho han fet. Aquesta conversa ja l'he tinguda.
Sí.
Ara ja no és la pizza dels divendres.
Clar, ara ha de ser diumenge la pizza. Perquè
o
és
dissabte.
El dia que cuines, el dia que tens el forn obert, és el dia que, quan acabes de coure tot, amb aquell últim calor i tal, fiques la pizza. I ja no has d'escalfar el forn de zero, expressament i tal, no?
No, i a més, tots aquells que tenen la tarifa que surt més a compte cuinar al cap de setmana...
Exacte.
La pizza ja no pot ser divendres al vespre, perquè fins a les 12 seria molt tard per menjar pizza,
sí,
que és quan comença,
sí, que és quan comença
la tarifa, no econòmica, no, una mica més econòmica, perquè tal com està tot...
Sí, econòmic ja no hi ha res, eh?
Exacte.
Vull dir, allò de dir econòmic ja no hi ha res. Llavors, també, un cop tenim el forn encès i calent, no estar-lo obrint 30 vegades. Cada cop que obrim el forn, s'escapa un 20% de la calor.
Tant?
Que ha de tornar a pujar. Però això ens passa també amb tot, eh? Quan no estem acostumats a cuinar molt i tal, remenem molt, no? Els sofregits, les cassoles, sempre estem remenant. Cada cop que remenem, estem refredant, perquè estem augmentant l'exposició amb l'aire fred. I, per tant, aquell sofregit, aquell guisat, el que hem remenat, ha de tornar a escalfar-se una altra vegada. Llavors també és més temps que necessita per coure's i més temps que nosaltres tenim engegada la inducció, la vitroceràmica, el gas, el que sigui, no? Llavors, tenir-ho això molt en compte. Utilitzar les tapadores per mantenir l'escalfor mentre estem cuinant i també quan hem acabat de cuinar. Aprofitar el calor residual. El forn tarda moltíssim en refredar-se. La vitroceràmica igual, tarda moltíssim. Apaguem 10 minuts abans. Ja s'anirà fent. El microones igual, eh? El microones és un bon estri, eh? Perquè consumeix menys que el forn i hi ha moltes coses que les podem fer al microones. A més, existeixen ara molts estris que són adequats. Per tots els casos, forn, focs, inducció, microones, tallar tot petit. Més petit, abans es cou, més ràpid ho tens, més aviat acabes, tanques el foc. Una altra cosa, escollir bé els estris. No posar un estri petit amb un foc gran. Això també ho he vist molt. De vegades jo ho veig a casa i dius, home, aquí estem
llançant energia alegrement,
energia, no? I sobretot també una altra cosa, que si ens acostumem nosaltres a cuinar, disminuïm també el consum de processats, que els processats normalment sempre venen d'una cadena de producció que bueno,
amb una pila de conservants i colorants ajuden
sí,
a la salut intestinal, no?
Llavors, bueno, jo tot això sí que és veritat que potser són coses evidents, però que de vegades, quan ens posem a cuinar així a tope, no les tenim en compte perquè anem tan focalitzats amb el que estem fent que perdem aquestes petites coses, no? De vegades, si t'ho diuen, o pues dius, ostres, pues és veritat.
Està bé, sí, dir-ho en veu alta o sentir-ho, en el cas dels oients, no? De dir, és veritat, sí. Si jo ja ho feia i potser prioritzant altres aspectes he deixat, no sé, de tapar les olles, per dir alguna cosa.
Sí, o, per exemple, pues, els plats que farem avui, mira, un és amb patates bullides, no? Que es poden fer o patates bullides, o les pots fer al forn, o les pots fer al microones, és igual, no? Però... per exemple, bullir les patates, jo ho he vist, la olla oberta. Dic, home, tapa, aniràs més ràpid.
Faràs més via, no?
O al forn, poses les patates, sí, però bueno, tanques un quart d'hora abans i ja s'acaben de fer amb aquell calor, no cal tindre les patates allà amb el forn a 200... no ho sé, no? Petites coses. Llavors, bueno, això, amb les patates bullides, perquè això és les podem fer servir per moltes coses, però jo avui us proposo dos tipus de truites, no? Truita de patata en escabeig i truita de patata guisada amb verdures. La truita de patata en escabeig és com un aperitiu molt...
Bueno,
molt original, molt sí. Original, amb una miqueta de pa amb tomàquet o, no ho sé, amb una mica d'amanida. Pot ser un plat així complet i diferent, eh?
Un bon recurs.
I després, la guisada amb verdures, jo me la faig molt com per emportar-me a la feina, perquè tens la proteïna, tens les patates, que a més que com que han estat a la nevera, doncs tenim tota aquesta història que us vaig explicar del midó, i després tenim totes les verdures que ja fan coixí i després també doncs que s'han de consumir,
fibra,
vaja, la fibra, la vitamina,
sí.
Tot el que
tens
vosaltres
un 3
ja,
per 1, amb ja
sabeu,
truita.
Eh?
Comencem amb la de patata en escabeig.
Doncs mira, sí, és superfàcil, eh? La base és la mateixa. Jo agafo dues patates bullides, d'aquestes de la base del Batch Cooking, dues cullerades també de ceba cuita, que també és una base, i 4 ous, i faig la truita normal. Llavors, si la faig en escabeig, què faig? Agafo cebes tendres, 3 alls aproximadament, 2 pastanagues, oli i vinagre. És molt fàcil. Pelo i... Bueno, bueno, ara aquí havia ficat per fer la truita, però no cal, ja ho hem explicat.
Em sembla que no.
Per fer l'escabeig, un escabeig clàssic. Tallo a la juliana les cebes i també tallo la pastanaga a làmines fines i lamino 3 alls. Primer fico els alls, després fico la ceba i després fico la pastanaga. Ho saltejo tot amb una miqueta d'oli. Llavors, quan ja les verdures estan cuites, afegeixo el vinagre, el pebre vermell. No m'agrada afegir primer el pebre vermell perquè moltes vegades es crema i amarganteja. El pebre vermell s'ha d'activar per la calor i ja s'activa. Encara que fiquis primer el vinagre i després el pebre vermell, ja l'actives amb l'escalfor, no cal que sofregeixi. Jo ho faig així perquè m'agrada... I, a més, perquè m'agrada el color vermell del pebre vermell.
Viu, ben viu.
No m'agraden aquells colors així marronosos. Llavors, deixem reduir el vinagre i posem damunt de la truita. Val? Això ho hem de deixar d'un dia per l'altre. Aquí també hi ha les verdures. Vull dir que també, si, per exemple, posem un tall de truita, aquestes verdures, aquest escabeig, que ja ens fa una miqueta com de vinagreta, i li fiquem una amanida amb el bocat, amb una mica de magrana que ens refresca una miqueta i uns fruits secs, tenim un plat únic per anar a la feina, fantàstic, i sereu l'enveja de la feina, vaia, del menjador de la feina.
Aquesta truita que deies d'un dia per l'altre, a nevera, tapada...
Nevera, sempre a nevera, eh? Sempre les truites, els ous, sempre, sempre, sempre a la nevera.
I tapada o no cal?
Sí, tapada.
Sí?
A la nevera és millor tapar les coses també per
evitar que es creuin olors.
Sí, olors, després que se't caigui. De vegades ens ha passat això. Deixes una cosa perquè va ràpid i et cau per la nevera. El merder que fas és pitjor que el temps que has perdut tapant allò.
Quanta raó.
Llavors, la guisada amb verdures, jo li fico uns pernilets a dau, llavors hi poso bolets, xampinyons, shiitake, bolets de temporada, si heu anat a buscar bolets i en teniu, doncs aquests bolets, fantàstic, espinacs frescos, una miqueta de brou de pollastre o de bullir les verdures, com que ho fem el dia del batch cooking, hem bullit el bròquil, doncs aquest brou és el que posem, no? All, julivert, oli d'oliva i una miqueta de sal, si volem, eh? Llavors, primer, ofego la ceba picadeta. Si ja tenim ceba cuita, podem utilitzar aquesta ceba i ja ens estalviem un pas, eh? Afegirem els xampinyons, el pernil, l'all i julivert. Si tenim una mica de safrà, el posem, i si no, doncs no, eh? Això és com de més a més. Llavors, ofegarem un minut, deixarem que tot es faci una miqueta, i afegirem una culleradeta de farina, si volem que es lligui una miqueta a la salsa. Si no, el que jo faig, que no m'agrada afegir farina, és deixar-ho reduir. Deixar reduir una miqueta més el suc i ja està, eh? Afegirem el brou, els espinacs, i deixarem coure. En aquest moment que deixem coure, si no posem farina, doncs ho deixem coure una miqueta més i ja està. Llavors, què fem? Un cop ho tenim ja reduït, ho tirem per damunt de la truita i deixem fer xup-xup una miqueta, juntament amb la truita, perquè tot s'integri, i també tapat i a la nevera. Un cop està fred, eh? Un cop està fred, tapat i a la nevera.
D'avui per demà també millor.
D'avui per demà, sí, sí, sí. Jo això sempre ho faig als... Sí, això s'ha de fer...
Al cap de setmana.
O al cap de setmana, o durant la setmana. De vegades també ho faig durant la setmana, quan ja em queden allò dues patates que dic, això ja ho he de liquidar, no? Que dius, això ja no pot estar més. Ja estem a dimecres, jo no vull tindre aquestes patates més dies, perquè només deixo tres dies. Doncs aquell dia és el dia que...
T'hi poses amb la truita.
Poses amb la truita i ja ho liquides.
I a l'endemà tens sopar.
I a l'endemà ja tens
o
el sopar.
O carmanyola.
O la carmanyola, o sopar i carmanyola, eh? Perquè, a veure, les dues coses.
I tant. Hem començat amb patates bullides. Ara sí. La protagonista serà la carbassa.
Sí, la carbassa, perquè jo també compro una carbassa allà al pagès i la coc tota al forn. Si la cous tota al forn...
Sense pelar-la.
No, no. La cuita sencera tarda molt.
Clar.
Llavors jo...
Gastem molta energia.
Gastem molta energia. Llavors, si jo la pelo, la tallo, o a grills o a quadrats, fico un paper absorbent... i després a sobre un altre, que es vagi fent una mica amb el vapor mateix de la pròpia carbassa, eh? Va més ràpid i queda més tendre, tampoc no se'ns crema, que tampoc no ens interessen les coses massa torrades, i, bueno, queda molt bé, i a més la pots utilitzar per moltíssimes coses, eh?
Tu avui em proposes un parell.
Jo em proposo un parell o tres, eh? A veure què...
Aviam, fins on dona.
Podem fer una crema. En lloc de tenir la crema de carbassa al foc, que és lo típic, jo si la cous tota, doncs pots aprofitar aquesta carbassa per fer una crema. Després, normalment, jo quan ja poso la carbassa, també hi poso unes cebes, i poso, perquè la ceba la pots posar amb l'amanida, la pots posar amb un guisat, la pots posar amb un arròs, la pots posar a la crema.
A la crema de carbassa també, no?
Llavors, doncs, també poses les cebes a dintre, embolicades també amb el paper aquest de forn. Què més? Bueno, poses les patates, també podries posar les patates. Després, brou de verdures, ja en tens, perquè segur que estàs bullint alguna cosa. És qüestió de fer el mateix que faries al foc, però amb els elements aquests que es cuita al forn per aprofitar aquesta energia i totes les bandejes plenes, no?
Com fas llavors, aquesta crema que ja has rostit al forn?
Sí, la faig. Bueno, és el que he dit, no? Coure-ho tot al forn. Llavors, què faig? Poso un raig d'oli en una cassola, poso la carbassa...
Per enrossir una mica.
Per enrossir-la una mica, sí, per donar-li un toc, eh? Llavors, poso les cebes també tallades així, grosses. Poso els alls, si vull. Si vull posar-hi un all, hi poso un all. Si no, també pots posar una cabeça d'alls al forn i després posar-hi els alls escalivats, que això també li dona un toc molt bo, molt bo, i més confitat. Llavors, poso també el brou de verdures i això ho deixo coure, així que faci xup-xup. Llavors, què faig? Aquí li podeu posar algunes espècies, eh? Li podeu posar una mica de gingebre ratllat, que queda superbé amb la carbassa. Li podeu posar curri, el curri també queda molt bé, la cúrcuma. Tot això també ho podeu posar, ho trituro tot i ja teniu la crema feta. Vull dir, potser encara és més fàcil que fer-la...
Que la forma tradicional, no?
De la forma tradicional. Amb aquesta crema també faig un guisat de cigrons amb carbassa, que això també és superfàcil i també ho faig aprofitant totes aquestes coccions del batch cooking, eh? Necessito 200 grams de carbassa cuita, uns, 200 grams també de cigrons, un all picat, també de vegades, com que tinc all i julivert picat, doncs faig servir aquesta picada d'all i julivert, que també és un fons de nevera estupendo, espinacs, brou de verdures, una cullerada de tomàquet fregit, o també el podem ratllar al moment, curri, coriandre, oli, sal i pebre. I mira, és molt fàcil, tallo un all ben fi, el saltejo lleugerament amb una miqueta d'oli, afegeixo la carbassa tallada a daus, les espècies, ofego tot uns minuts, així ràpid, com per donar-li un saltejat ràpid, afegeixo els cigrons, la salsa de tomàquet i, seguidament, el brou de verdures. Ho coc durant uns 15 minutets i al final hi fico els espinacs i el coriandre picat. Que no us agrada el coriandre picat? Doncs no el poseu, poseu una altra cosa. I si no poseu res, doncs res. El coriandre sí que és veritat que li dona un toc molt especial. Una mica més diferent, no? I després, això és una cosa que ara faig molt, que és un pastís de carbassa a la paella.
No engegues el forn?
No engego el forn.
Això ho has d'explicar.
Això ho he d'explicar perquè això és fantàstic.
Aquí sí que estalviem energia. Aviam.
Sí. Mira, de vegades volem fer un pastís i per un pastís no vols engegar el forn. Dius, ostres, quin dispendi, no?
I no el fas.
I no el fas. Doncs el pots fer a la paella. És un pastís de carbassa, però bueno, que també el pots fer de pastanaga, eh? Molt fàcil. Necessito una tassa de carbassa ratllada, crua, eh? Deixem un tros sense coure d'aquest que fiquem al forn i aproximadament una tassa són uns 100 grams. Jo ho he anat pesant perquè es vegi l'equivalència, eh? Necessitem dos ous, uns 80 mil·lilitres d'oli d'oliva, que és un quart de tassa, aproximadament, eh? De la mateixa tassa que utilitzo, una tassa normal, eh? D'aquestes de cafè amb llet. 100 grams de farina integral, però si no voleu ficar farina de blat, jo l'he fet amb avena, l'he fet amb espelta i també m'ha quedat bé. Vull dir que també es pot fer, uns 100 grams. Una cullerada d'eritritol. Si no voleu utilitzar aquest edulcorant, també sucre de coco també queda molt bé. Hi fico dues cullerades soperes. Proveu, per veure si us agrada més dolç o menys dolç, però bueno, com agrada. Una miqueta de canyella, uns 8 grams, que és mig sobre de llevat químic, nous, poso 6 nous, ho faig així una miqueta a ull, i després faig la crema de sobre amb iogurt, formatge d'aquest d'untar i una miqueta de llimona. Llavors, és molt fàcil. Barrejo els ous amb l'edulcorant que hem triat, ja sigui el sucre de coco o l'eritritol, i afegim l'oli. Incorporem la carbassa, la farina, les espècies i el llevat, i remenem tot. Alguna vegada, si he volgut anar ràpid, ho he ficat tot junt i he triturat. Això també us ho dic.
Directament.
Directament. Vull dir que...
Gràcies per confessar.
Sí, jo ja ho sabeu que ho dic tot. Llavors, engreixo una paella. Aquí li podeu posar antiadherent. Poso la preparació en fred, no amb la paella calenta, perquè si no se us cremarà i no us pujarà. Ha de fer l'efecte com si ho fiquéssim al forn, vull dir que ha d'anar pujant mica en mica. Tapo i la coc durant 15 minuts, aproximadament. Un cop passats aquests 15 minuts, li dono la volta i la coc 5 minuts per l'altre costat. Aquests 15 minuts són aproximats, eh? El foc ha de ser mig, ni molt fort ni molt baixet, eh? heu de veure quan la destapeu que està tota pujada. Llavors, mentre s'està fent, farem la crema, barrejant el iogurt amb el formatge, una miqueta de suc de llimona i una miqueta de ratlladura. I ja està. Quan estigui fred, posem aquesta crema per sobre, unes anous o una miqueta de carbassa ratllada,
i
crua,
a menjar.
I a menjar.
Oh, quines ganes. Moltes gràcies, Gemma, que tinguis bona setmana.
Igualment.
Fins aviat.
Fins aviat.
Vinga, adéu.
Xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Explica la llegenda que s'agrada, única i irrepetible. Com el poc la coneixen i han tastat el seu gust tan apetecible. Movem mar i muntanya per trobar-la, val la pena que pari blau. Jo sé que m'enteneu perquè per ella jo donaria la vida.
Quan suco,
m'emociono, un poso a cridar.
Quan suco,
menjo, menjo, no puc parar.
Sempre que suco,
no vigilo i vaig salpicar.
I quan suco, suco.
Ai!
Quan suco,
està tan bona la salsa.
Quan suco,
m'enguerro tota la cara.
Molta salsa tenen els Figaflowers i amb aquesta salsa, així es diu la cançó d'ells, acomiadem aquest dilluns 24 de novembre al Penedès en Xarxa. Diem adéu a 3 hores de ràdio i posem un punt i seguit perquè demà a les 9 i 6 tornem amb 3 hores més, dedicant, per exemple, al tema de la setmana, el 25N. També hi haurà càpsules d'il·lusió, les recomanacions mensuals de la Torres i Bages, el català al carrer i pantalles. Fins demà!